A migdia, amb Marta Pardell.
Nou front comú del món empresarial a Barcelona per exigir el corredor mediterrani i pressionar per l'entrada en servei d'aquesta infraestructura bàsica per al tràfic de mercaderies. Més de 1.500 empresaris, polítics i representants de la societat civil han tornat a reivindicar la finalització de les obres. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que es tracta d'una infraestructura prioritària i també urgent.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental i, per tant, avui el govern de Catalunya està aquí per donar tot el suport a la iniciativa. I també per posar-hi la màxima exigència al govern de l'Estat per tal que acceleri. És imprescindible. De fet, anem tard.
És dijous 17 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Metges de Catalunya lliura més de 54.000 signatures al Parlament per reclamar mesures urgents que millorin la sanitat pública. Núria de José Gomar.
El sindicat adverteix que si des del govern no els donen una resposta visible molt aviat, es plantejaran anar a la vaga. Ha explicat la situació des de la xarxa el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
Estem en temps de descompte. Necessitem una visibilització de que hi ha un canvi radical en quant a les polítiques de salut en aquest país, en molt poc temps, perquè la situació en els centres probablement trigarà molt poc a esclatar.
La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà rebre denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella.
La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han signat un conveni aquest migdia per ampliar la cobertura i ajuda a les víctimes de la capital catalana.
Torna el gran recapte amb l'objectiu de cobrir les necessitats alimentàries bàsiques dels propers 100 dies.
Se celebrarà el 25 i 26 de novembre a 1.800 supermercats de Catalunya i a banda d'aliments també es poden fer aportacions monetàries. Es demanen sobretot oli, conserves, arròs, pasta i llet i encara falten voluntaris. En calen 18.000.
En cultura, l'antic edifici de la Tabacalera de Tarragona reobre portes aquest cap de setmana com a espai cultural.
Arrenca dissabte amb el cicle En dansa. El mòdul 6 esdevindrà un espai dedicat a les arts plàstiques contemporànies i les propostes també començaran aquest cap de setmana amb Dimonis, que recrea el pis de Jacint Verdaguer.
Pel que fa als esports, tres equips catalans comencen la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo. Eduard Cabré.
El Club Natació Terrassa juga a Grècia, el Mediterrani ho fa com a anfitrió a Barcelona i el Mataró ha viatjat a Portugal per disputar des de demà la màxima competició continental. El Sabadell està ja classificat per la següent fase.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores, si han de seguir les temperatures altes impròpies per aquesta època de l'any o si s'acosten pluges. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà hi tenim la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia. Tenim alguns intervals de núvols encara a hores d'ara a punts de litoral per litoral, també cap a la Catalunya central o Pla de Lleida. I aquest fins i tot estan deixant alguna precipitació feble. La tendència és que vagin arribant aquests núvols d'oest cap a est, que deixin el cel ennuvolat i que s'escapi alguna precipitació, però en qualsevol cas, com dèiem, ha de ser força feble i que afectarà sobretot a punts del terç oest del país, punts del Pirineu i Prepirineu i també cap al sector de la Catalunya central ja entrada la tarda. De cara a demà continuarem parlant d'aquesta certa inestabilitat i amb alguns ruixats que podran ser més intensos, sobretot cap a les comarques de Barcelona, i des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat dels ruixats i que podran afectar especialment al sector central del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Atenció a aquests ruixats que ens anuncia la Carme des del Servei Meteorològic al control de so. I tenim l'Ivan López, a la redacció la Núria de José Gomar i a la coordinació la Montse Hidalgo. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més de 1.500 empresaris, polítics i representants de la societat civil s'han tornat a reunir avui a Barcelona per reivindicar la finalització de les obres del corredor mediterrani. La trobada, que encara dura i que està organitzada per l'Associació Valenciana d'Empresaris, compta amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i de la ministra de Transport, Raquel Sánchez, que clou l'acte. Sense una data encara fixada, el govern central treballa amb l'objectiu que tot el traçat pugui estar acabat com a molt aviat d'aquí a 6 o 7 anys. A l'auditori del Fòrum hi ha el nostre company Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Marta. La d'avui és ja la sisena reunió organitzada pels empresaris valencians per reclamar que es completi l'actual Espanya Radial amb una de circular que permeti millorar la connexió ferroviària entre els diferents territoris. Unes trobades que organitzen a Madrid, a València i també, com en aquest cas, a Barcelona per pressionar el govern espanyol perquè enllesteixi l'obra el més aviat possible. La cimera d'avui, que han titulat El nostre país no pot esperar més, compta amb la presència dels presidents de Catalunya, València i Múrcia a banda de milers d'empresaris i representants de la societat civil. I per part del govern espanyol, la ministra Transports, Raquel Sánchez, encarregada de cloure una jornada on diversos experts han posat al dia l'estat de l'infraestructura. Escolteu Pere Aragonès i el president de Mercadona i membre del col·lectiu organitzador, Juan Roig.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental i, per tant, avui el govern de Catalunya està aquí per donar tot el suport a la iniciativa. I també per posar-hi la màxima exigència al govern de l'Estat per tal que acceleri. És imprescindible. De fet, anem tard.
Espanya és una Espanya radial en vez de ser una Espanya circular. Y entonces el no tener un corredor mediterráneo como Dios manda es una ofensa para todos los que vivimos en el corredor mediterráneo. Y eso cuando se sufre es cuando te das cuenta de lo que es. Mientras no lo sufres, pues te crees que estamos bien y no estamos bien a nivel de conexión.
Segons les últimes dades oficials, tres quartes parts del recorregut del corredor ja estan en obres i tota la infraestructura està planificada. Aquesta és la fotografia actual d'un projecte que continua sense tenir una data oficial de finalització, tot i que la intenció, en el millor dels casos, és poder enllestir-la abans de l'any 2028.
I encara més projectes inacabats. La plataforma Aturem Hard Rock denuncia que el govern ha gastat uns 150.000 euros en estudis i informes entre aquest any i el passat, tot plegat per poder aprovar al desembre, el mes que ve, el projecte que preveu construir un macrocomplex de casinos a Vilaseca i Salou, recordem. Això mentre que l'executiu de Pere Aragonès defensa que no es gastarà ni un sol euro públic en aquest projecte. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Segons la plataforma, la Generalitat ha gastat enguany un mínim de 40.000 euros a través de l'Incasòl en nous contractes per revisar diversos estudis i informes que permetin modificar el pla director urbanístic de Vilaseca i Salou, amb l'objectiu que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona pugui donar llum verda al complex de macrocasinos el 14 de desembre i tirar endavant un projecte encallat des de fa més d'una dècada. Segons la plataforma, a aquesta despesa se li haurien de sumar els més de 100.000 euros gastats l'any passat per les mateixes tasques. Per tant, la plataforma Aturem Hard Rock denuncia que el govern menteix quan assegura que no es gastarà ni un euro públic en aquest projecte. Escoltem Eloi Redon, que és portaveu d'aquesta entitat.
Ens estan mentint directament. No pot ser que un dia surtis dient que ni un euro públic i el dia següent rebem la informació de diversos contractes per un valor de 150.000 euros en només dos anys. I recordem que si això segueix endavant i en 14 de desembre ells aprovessin d'alguna manera definitivament aquest projecte, la plataforma hem reiterat moltes vegades que estem disposades a presentar un contenciós administratiu.
La plataforma reitera que el projecte és inviable per, entre d'altres coses, l'impacte ecològic i la promoció del joc.
Notícies en xarxa.
El Sindicat Metges de Catalunya ha lliurat més de 54.000 signatures al Parlament per reclamar mesures urgents que millorin la sanitat pública. El sindicat adverteix que si des del govern no els donen una resposta visible molt aviat, es plantejaran anar a la vaga. El sindicat majoritari dels facultatius ja va organitzar una aturada el 2018, prèvia a la pandèmia, per denunciar la precarietat del sistema. I ara, 4 anys després, no estan disposats a aguantar més la situació. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La vaga és una opció més que real, ha avisat el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. I si els responsables públics no emprenen polítiques radicals molt aviat, el sindicat posarà l'aturada sobre la taula. Lleonart ho ha dit des de la xarxa.
Estem en temps de descompte, és a dir, el que li hem transmès i transmetrem avui a la Comissió de Salut és que necessitem una visibilització de que hi ha un canvi radical en quant a les polítiques de salut en aquest país, en molt poc temps, perquè no, la situació en els centres, com dic, és insostenible i probablement trigarà molt poc a esclatar.
El portaveu de Metges de Catalunya ha lamentat que tot just sortim de la pandèmia i l'atenció sanitària s'està degradant a marxes forçades. Lleonart assegura que les promeses que els responsables públics van fer als professionals en l'època dels aplaudiments han quedat en no res.
La protesta dels metges ha coincidit amb la primera compareixença del nou conseller de Salut, Manel Balcells, a la comissió corresponent al Parlament. Balcells ha evitat respondre a les preguntes dels grups en relació a aquesta protesta de Metges de Catalunya. En canvi, sí que s'ha referit a les llistes d'espera que ha qualificat d'insostenibles.
De fet, el conseller ha assegurat que se sent avergonyit per les llistes d'espera i assegura que les vol revertir.
Hi ha llistes d'espera inacceptables per proves complementàries i d'accés a l'atenció especialitzada. Inacceptables. Aleshores, aquest conseller i aquest equip ens trobem aquesta realitat. I com que creiem que és inacceptable, farem tot el que estigui a la nostra mà perquè això no passi, perquè està passant. Està passant i ens fa omplir la cara de vergonya.
Balcells ha dit que es comptarà amb 802 milions d'euros extres per al Departament de Salut en els propers 3 anys provinents dels fons europeus per a projectes de transformació del sistema.
Us ho destacàvem en titulars. La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà rebre denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han signat fa pocs minuts, de fet, un conveni per ampliar la cobertura i ajuda a les víctimes a la capital catalana. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Un acord de col·laboració entre les dues administracions que els seus dos representants han celebrat en la presentació feta fa una estona al Saló de Cent. La primera en fer-ho ha estat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Per primer cop, Guàrdia Urbana podrà rebre denúncies presentades per víctimes dels delictes relacionats amb la violència masclista en l'àmbit de la parella. I això anirà acompanyat, òbviament, de que posem més recursos per a, que estaran destinats a atendre específicament aquesta atenció a les víctimes de violència masclista.
Al mes d'abril hi haurà a la Rambla de Barcelona una comissaria específica per atendre dones víctimes de violència masclista en l'àmbit domèstic i s'està preparant una altra a Nou Barris. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també ha celebrat les noves competències de la Guàrdia Urbana.
Que la Guàrdia Urbana doncs, pugui realitzar també el qüestionari policial de valoració de risc, que hi hagi aquesta primera denúncia, que en tot cas es derivin en el cas de que hi hagi naturalment diligències d'investigació o de policia científica, doncs n'és una garantia.
Colau i Elena s'han felicitat també de la baixada dels delictes a la ciutat. Ho han atribuït al major nombre de policies locals i agents dels Mossos que Elena ha dit que continuarà sent a l'alça.
Cobrir les necessitats alimentàries bàsiques dels propers 100 dies. Aquest és l'objectiu del gran recapte del Banc dels Aliments, que se celebrarà el 25 i 26 de novembre. Enguany es proposen superar les aportacions de l'edició passada.
Oli, conserves, especialment de peix i llegums, arròs, pasta i llet, són els aliments més necessaris en aquesta edició de la campanya de recollida que arribarà a 1.800 supermercats d'arreu de Catalunya. Per fer-ho possible, calen 18.000 voluntaris. Actualment hi ha cobertes 2/3 parts d'aquesta xifra. A banda d'aliments, també es poden fer aportacions monetàries que serveixen per comprar congelats i productes làctics que asseguren l'aportació de proteïnes a l'alimentació bàsica, així com productes infantils que tenen un cost molt elevat. Es poden donar diners fins al 6 de desembre a les caixes dels supermercats i fins al 26, també del mes vinent, a través de la web. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatxó Vilàs, ha explicat que aquest any és especialment dur perquè la pujada de preu dels aliments ha impactat especialment en l'alimentació.
Tot i que l'IPC doncs ara està en el 7,3, la partida d'alimentació, i això ho vull destacar-ho bé, està en el 13,7. Això desestabilitza els pressupostos. Desestabilitza els pressupostos del Banc d'Aliments, desestabilitza els pressupostos de les entitats socials que treballen amb les persones, desestabilitza els pressupostos de tots els que estem aquí quan anem a comprar.
Les aportacions al Banc dels Aliments arriben a 240.000 persones que reben ajuda a través de 659 entitats socials de tot Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Seguim en clau econòmica i municipal. Els ajuntaments barcelonins s'adhereixen al projecte Equipaments 2030 de la Diputació de Barcelona per fer dels edificis educatius, esportius i de joventut espais compromesos amb l'Agenda 2030.
L'objectiu és que es converteixin en espais participatius, accessibles, igualitaris i sostenibles. Al voltant de 300 ajuntaments barcelonins ja s'han afegit al projecte per transformar més de 6.000 equipaments i per fer-ho s'inverteixen prop de 9 milions d'euros. N'han parlat a la xarxa la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Parlon, i el diputat Josep Monràs.
Invertim en qualitat dels equipaments, en un projecte que està clarament centrat en millorar, com deia, les condicions de vida de la ciutadania, reduir desigualtats, incorporar equipaments innovadors des del punt de vista de les energies renovables i, per tant, creiem que és una iniciativa que crea un cercle virtuós.
La voluntat és que aquest conjunt de més de 6.000 equipaments que tenim a la província de Barcelona, equipaments per a la gent gran, equipaments d'esports, equipaments de joventut, equipaments educatius, que vagin més enllà de la funció que tothom reconeix.
Per tal d'evidenciar el compromís amb el projecte, els equipaments que s'hi adhereixin rebran un distintiu que ho faci visible de cara a la ciutadania.
Més iniciatives municipals, malgrat que encara falta una setmana per al Black Friday, molts comerços ja s'han avançat. A Ripoll, els comerciants impulsen una campanya de descomptes i de premis com a prèvia de les compres nadalenques. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
Tot i que va començar sent una campanya de descompte residual, el Black Friday està completament arrelat a Ripoll i una cinquantena de comerços en faran part enguany en una campanya de descomptes que durarà des del proper dilluns 21 al dimecres 30 de novembre. Per cada compra superior a 10 euros en aquests comerços es participarà dos sortejos en premi de 200 euros a gastar als comerços associats. Ho explica Josep Forcada, president de Ripoll Comerç.
El comerç físic, estem tot l'any, i a vegades, ostres, hem de fer una campanya perquè la gent vingui, doncs sí. Ojalà tinguéssim 11 Black Fridays, un cada mes i a més el del novembre. Penso que és interessant. La qüestió és que cada cop és, hem de tenir més en compte el comerç de carrer.
També per a fomentar la participació hi haurà un sorteig en premi de 50 euros a la fotografia més curiosa penjada per xarxes sobre la campanya. Al cap i a la fi, les accions estan pensades per compensar un mes de novembre tradicionalment fluix i anticipar les compres de Nadal.
I un cop s'acabi el Black Friday, el que s'acosta és el Nadal. Ja es comença a notar, de fet, a carrers i places. A Terrassa s'han instal·lat tot just aquesta matinada dos avets gegants. Un fa 12 metres d'alçada i l'altre en fa 8. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Falten encara 40 dies, però comença a respirar-se, encara que molt tímidament, l'arribada de Nadal. Aquesta matinada s'ha instal·lat al Raval de Montserrat un avet com en els darrers dos anys. Fa 12 metres d'alçada i repeteix emplaçament entre els dos ajuntaments. Com a novetat, aquest any s'incorpora un segon avet de 8 metres instal·lat a la Rambla de Francesc Macià a tocar de la plaça de l'Aigua. Els dos arbres són de l'espècie caucàsica Avies normaniana i venen d'un viver de Sant Hilari Sacalm on han estat cultivats amb criteris de sostenibilitat. Ara s'hauran de guarnir i col·locar llums perquè estiguin a punt pel dissabte 26 quan s'obre oficialment el període nadalenc. Aquell dia a la tarda s'inaugurarà el pessebre a la plaça Vella i s'encendran els llums de Nadal a tota la ciutat. Per estalviar energia, es reduirà l'horari de l'encesa, de 4:45 de la tarda a 10 de la nit, mitja hora abans que l'any passat. A les nits de Nadal, Cap d'Any i Reis es tancaran a 1 de la matinada.
A Lleida també preparen el Nadal. De fet, ja estan a la venda les entrades per una nova edició de la Factoria dels Reixos. El pavelló Barris Nord de la capital del Segrià acollirà 8 funcions els dies 1 i 2 de gener. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
L'entrada per a l'espectacle té un preu de 5 euros i els menors de 2 anys la tenen gratuïta. Aquestes es poden adquirir en línia a través del web festeslleida.cubin.com o bé de manera presencial a les botigues Federòptics de la capital del Segrià. A més, també s'oferirà un servei d'ajuda a la compra als centres cívics i el regidor de festes de la Paeria, Ignasi Amor, recorda que els serveis socials facilitaran entrades a aquelles famílies que no puguin adquirir-les. Les sessions tindran lloc diumenge 1 de gener i dilluns 2 de gener en horari de matí en el primer cas i de matí tard en el segon. Cadascuna d'elles té un aforament per a 2.000 persones. Amor també ha detallat algunes de les novetats enguany.
La inclusivitat amb el llenguatge de signes, per tant, doncs, tindrem una persona que transmetrà en llenguatge de signes totes les sessions de la Factoria dels Reixos, la benvinguda d'una forma amable, màgica, per tant, d'una altra companyia de teatre a la benvinguda als nens i a les nenes que entrin per la porta doncs, del pavelló del, doncs, del Barris Nord.
En total, prop d'un centenar de persones, entre artistes, tècnics i productors de companyies de teatre lleidatanes, participaran en l'espectacle que tornarà a estar conduït per Ferran Aixalà i Clara Olmo.
I repassem altres notícies destacades d'avui. El jove que va patir abusos quan era menor a Montserrat i que va destapar el cas l'any 2019 ha demandat l'abadia per la via civil. Reclama una indemnització de 150.000 euros.
I és que el denunciant assenyala tant l'abadia com el bisbat de Sant Feliu com a responsables subsidiaris dels abusos comesos pel monjo Andreu Soler. Uns fets que ja han prescrit i que Montserrat va reconèixer a través d'un informe. Precisament aquesta admissió del delicte és l'argument principal de la demanda, ja que el monjo era de la comunitat i es considera que l'abadia va ocultar els fets durant anys.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Salt, el Gironès, detenen dues persones i en denuncien 7 més per insultar i agredir agents dels dos cossos.
Els fets van passar ahir al migdia durant una intervenció preventiva conjunta pel consum de drogues al costat de l'Institut Vallvera de Salt. Durant aquesta intervenció, tres joves van burlar-se de la policia i van fugir amb el cotxe. En trobar-los i identificar-los, un altre grup va començar a increpar i agredir els agents, fet que va comportar la detenció d'un d'ells i la denúncia de 7 més. En paral·lel, un altre noi de 20 anys va ser detingut detingut per donar un cop al pit a un dels agents.
Els Mossos detenen un home i una dona a Barcelona per distribuir drogues sintètiques a través de serveis de repartiment a domicili.
Els detinguts que ja han ingressat a la presó anaven amb moto i amagaven la droga entre l'escuma protectora i la cobertura del casc i també a la part davantera del vehicle. Les drogues de disseny de gran toxicitat s'entregaven sempre als domicilis del comprador i mai a la via pública. A banda de les dues detencions, s'han decomissat més de 8 quilos de droga i 1.300 pastilles amb un valor superior als 200.000 euros.
És moment per a la cultura. L'antic edifici de la Tabacalera de Tarragona reobre portes aquest cap de setmana com a espai cultural. Dissabte hi arrenca el cicle En Dansa. A més, el mòdul 6 serà un espai dedicat a les arts plàstiques contemporànies i les propostes començaran amb Dimonis, que combina el teatre i l'art visual per recrear el pis de Jacint Verdaguer. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
L'ús de la Tabacalera com a espai cultural ha estat un reclam històric per part dels tarragonins. És un edifici que ha viscut abandonament i precisament per aquest motiu s'estan efectuant uns treballs exhaustius de condicionament, tant a l'interior com a l'exterior de la infraestructura. La consellera de Cultura de l'Ajuntament, Inés Soler, ha insistit que s'estan fent obres de jardineria i senyalística per garantir la seguretat del públic assistent. Soler ha explicat que l'objectiu és desencallar la Tabacalera i convertir-la en un espai més del circuit cultural de la ciutat, però ha reconegut que la situació és difícil de revertir a causa de la degradació que presenta l'edifici.
Sí que és veritat i és de digna menció la desídia, la deixadesa que ha patit aquest edifici i, per tant, costarà molt revertir aquesta situació.
Soler ha celebrat que des de l'impuls de la Conselleria de Cultura, altres departaments també han mostrat interès per fer ús de les instal·lacions. Ha assegurat que les propostes culturals a la Tabacalera han vingut per quedar-se.
I passem també per Sant Cugat del Vallès, ja que l'orgue del monestir tornarà a sonar aquest vespre, després d'un any de restauració. Ha costat 156.000 euros i implicarà que soni amb més força, perquè se n'ha duplicat el nombre de tubs. Cugat Mèdia, Albert Soler.
L'orgue passarà de 500 a poc més de 1.000 tubs, tal com havia previst el mestre organer. Ho explica mossèn Emili Marlès.
Orgues històrics no n'hi ha tants a Catalunya. Aquest és un orgue que té 100 anys, no? I d'aquests tampoc en tenim tants a Catalunya. Per tant, té un valor important. Però hem volgut tenir una continuïtat amb el que ja existia i hem volgut seguir el que Galletà Estadella, que és l'organer primer, no? Doncs tenia pensat completar, bueno, el seu disseny inicial. No?
Aquesta restauració ha permès recuperar les pintures romàniques que havien quedat ocultes darrere dels tubs. De fet, gràcies a l'orgue s'han conservat, ja que la resta que hi havia a les parets del monestir han desaparegut. Aquest és el fet que ha complicat més la feina de restauració. La renovació de l'orgue ha suposat una inversió de 156.000 euros per a la parròquia. D'aquests, 100.000 ja els tenien estalviats i la resta els han aconseguit a través de la campanya de mecenatge Apadrina un tub. El nou orgue, de més de 1.000 tubs, s'estrenarà el 17 de novembre, quan el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, el beneirà. El primer concert complet, però, serà el dia 26 de novembre, de la mà de l'organista de la Sagrada Família, Juan de la Rubia.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Avui comença la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo i el Club Natació Terrassa juga a Grècia i el Club Esportiu Mediterrani ho fa com a anfitrió, per tant, a Barcelona. Avui, a 6:45 de la tarda, les terrassenques juguen contra el De Zand dels Països Baixos. Des de Canal Terrassa ens informa Miqui Romagosa.
Tot a punt per la segona participació del Club Natació Terrassa a la Champions League de waterpolo. El conjunt de Xavi Pérez s'enfronta avui al De Zand neerlandès. Les agarenques arriben en un bon moment i després d'oferir molt bona imatge davant el Mataró el passat dissabte. Escoltem a Xavi Pérez, entrenador del conjunt agarenc.
Tenim una plantilla molt equilibrada, les jugades que hem incorporat ens aporten aquesta experiència per fer créixer les nostres jugades joves i com més les facin créixer millor, i això ens anirà molt bé. A més, veig a l'equip després del dissabte amb una línia creixent i així és com hem d'actuar i com hem d'anar en aquesta competició de menys a més.
Doncs avui és molt important començar amb victòria perquè demà el Gran Nancy i el Tiger Higer seran els rivals del Club Natació Terrassa en una doble jornada.
També parlant de Champions i de waterpolo, el Mediterrani juga a partir de 7:45 contra el Telecom de Budapest. Ho fa a Barcelona. I el Centre Natació Mataró afronta la cita a la localitat portuguesa de Passos de Ferreira a partir de demà. Des de Mataró Ràdio informa Laia Sant Miquel.
Tot i que la fase començarà aquest dijous, el debut mataroní serà divendres.
I és que Nova Labadà, l'experiència de la temporada passada ha de servir d'exemple i referència per no repetir errors. La temporada passada, l'estrena en derrota va provocar que l'equip acabés segon classificat i es veiés enquadrat en un grup més complicat a la següent ronda, on va acabar eliminat. Dani Ballart, però, explica que cal saber jugar aquestes eliminatòries.
El que no pots fer és perdre el nord. Ha de dir, només va la victòria, hem de guanyar. Bé, primer hem d'identificar quin dia tenim. Esperem que sigui, que vagi tot, que sigui tot oli amb un llum, però si les coses es torcen com la temporada passada, el que sí que no podem fer és regalar algun gol per aquestes ànsies de voler guanyar.
Aquesta temporada la competició europea tindrà canvis. El primer és que no hi ha equips russos. Ja van quedar exclosos la temporada passada fruit del conflicte bèl·lic de Rússia amb Ucraïna.
El quart equip català en aquesta competició, l'Estrelpool Sabadell, ja està classificat directament per la següent fase. I en bàsquet, el Baxi Manresa reforça amb Jordan Caroline. L'ala pivot americà arriba procedent del Melbourne United, tot i que ha jugat les dues darreres temporades a Europa, el Hapoel Eliad d'Israel. També en bàsquet, el Barça visita la pista de l'Efes Pilsen a la vuitena jornada de l'Eurolliga masculina en el partit número 200 del tècnic Saruna Jasikevicius al capdavant de la banqueta blaugrana. I en futbol, la selecció espanyola de Luis Enrique juga aquesta tarda a partir de les 6 a Amman contra Jordània en un partit amistós just abans del Mundial de Qatar. El tècnic va confirmar ahir la titularitat del davanter blaugrana Ansu Fati. I un darrer punt en tenis de taula, la Sisa Borges Vall afronta dos dies importants pel futur del club de la capital de les Garrigues. Avui a 6:45 de la tarda rep el Carrara d'Itàlia i demà s'enfronta al Caja Sur Priego de la Lliga Espanyola. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora de els esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Judit González ens recita un poema d'una vaca, però no d'una vaca qualsevol. Parla d'una vaca molt especial, i és que és molt, molt valenta. L'escoltem?
Hola, embaladits. Em dic Judit González. Vaig a quart de primària de l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. El poema que he escollit es titula La vaca cega i l'ha escrit Joan Maragall. He escollit aquest poema perquè m'agraden molt els animals i parla d'una vaca molt valenta. Topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull i a l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega. Ve a veure-se la font com en solia, més no amb el ferm posat d'altres vegades, ni amb ses companyes, no. Ve tota sola. Ses companyes, pels cingles, per les comes, pel silenci dels prats i en la ribera, fan dringar l'escallot mentre es pasturen l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria. Topa de morro en l'esmolada pica i recula afrontada, però torna i abaixa el cap a l'aigua i beu calmosa. Beu poc, sense gaire set. Després aixeca el cel, enorme, l'embanyada testa amb un gran gesto tràgic. Parpelleja damunt les mortes nines i se'n torna orfa de llum, sota del sol que crema, vacilant pels camins inolvidables, brandant llànguidament la llarga cua.
Moltíssimes gràcies, Judit, per escollir un poema que ens fa recordar què valents podem arribar a ser. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Nou front comú del món empresarial a Barcelona per exigir el corredor mediterrani i pressionar per l'entrada en servei d'aquesta infraestructura bàsica per al tràfic de mercaderies. Més de 1.500 empresaris, polítics i representants de la societat civil han tornat a reivindicar la finalització de les obres. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que és una infraestructura prioritària i també urgent.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental i, per tant, avui el govern de Catalunya està aquí per donar tot el suport a la iniciativa. I també per posar-hi la màxima exigència al govern de l'Estat per tal que acceleri, és imprescindible. De fet, anem tard.
És dijous 17 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Metges de Catalunya lliura més de 54.000 signatures al Parlament per reclamar mesures urgents que millorin la sanitat pública. Núria de José Gomar.
El sindicat adverteix que si des del govern no els donen una resposta visible molt aviat, es plantejaran anar a la vaga. Ha explicat la situació des de la xarxa el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
Estem en temps de descompte. Necessitem una visibilització de que hi ha un canvi radical en quant a les polítiques de salut en aquest país en molt poc temps, perquè la situació en els centres probablement trigarà molt poc a esclatar.
La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà rebre denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella.
La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han signat un conveni aquest migdia per ampliar la cobertura i ajuda a les víctimes de la capital catalana.
Torna el gran recapte d'aliments amb l'objectiu de cobrir les necessitats alimentàries bàsiques dels propers 100 dies.
Se celebrarà els dies 25 i 26 de novembre a 1.800 supermercats de Catalunya i, a banda d'aliments, també es podran fer aportacions monetàries. Es demanen sobretot oli, conserves, arròs, pasta i llet. Encara falten voluntaris, en calen 18.000.
En cultura, l'antic edifici de la Tabacalera de Tarragona reobre portes aquest cap de setmana com a espai cultural.
Arrenca dissabte amb el cicle En dansa. El mòdul 6 esdevindrà un espai dedicat a les arts plàstiques contemporànies i a les propostes també començaran aquest cap de setmana amb Dimonis, que recrea el pis de Jacint Verdaguer.
Pel que fa als esports, tres equips catalans comencen la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo. Eduard Cabré.
El Club Natació Terrassa juga avui a Grècia, el Mediterrani ho fa com a anfitrió a Barcelona i el Mataró ha viatjat a Portugal per disputar, des de demà mateix, la màxima competició continental. El Sabadell està ja classificat per la següent fase.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Tenim alguns intervals de núvols encara a hores d'ara a punts del litoral, però el litoral també cap a la Catalunya central o Pla de Lleida. I aquests fins i tot estan deixant alguna precipitació feble. La tendència és que vagin arribant aquests núvols de oest cap a est, que deixin el cel ennuvolat i que s'escapi alguna precipitació, però en qualsevol cas, com dèiem, ha de ser força feble i que afectarà sobretot a punts del terç oest del país, punts del Pirineu i Prepirineu i també cap al sector de la Catalunya central ja entrada la tarda. De cara a demà continuarem parlant d'aquesta certa inestabilitat i amb alguns ruixats que podran ser més intensos, sobretot cap a les comarques de Barcelona, i des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat dels ruixats i que podran afectar especialment al sector central del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció Núria de José Gomar i coordinant Montse Hidalgo. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més de 1.500 empresaris, polítics i representants de la societat civil s'han tornat a reunir avui a Barcelona per reivindicar la finalització de les obres del corredor mediterrani. La trobada acaba d'acabar fa tot just uns minuts i ha estat organitzada per l'Associació Valenciana d'Empresaris. Ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que ha clos l'acte. Sense una data encara fixada, el govern central treballa amb l'objectiu que tot el traçat del corredor mediterrani pugui estar acabat com a molt aviat, d'aquí a 6 o 7 anys. A l'auditori del Fòrum hi ha el nostre company Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Marta. Doncs sí, la d'avui ha estat la sisena reunió organitzada pels empresaris valencians per reclamar que es completi l'actual Espanya Radial amb una de circular que permeti millorar la connexió ferroviària entre els diferents territoris. Unes trobades que organitzen a Madrid, a València i també, com en aquest cas, a Barcelona per pressionar el govern espanyol perquè enllesteixi l'obra el més aviat possible. La cimera d'avui, que han titulat El nostre país no pot esperar més, ha comptat amb la presència, com deies, dels presidents de Catalunya, València i Múrcia, a banda de milers d'empresaris i representants de la societat civil. Escolteu Pere Aragonès i el president de Mercadona i membre del col·lectiu organitzador, Juan Roig.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental i, per tant, avui el govern de Catalunya està aquí per donar tot el suport a la iniciativa. I també per posar-hi la màxima exigència al govern de l'Estat per tal que acceleri. És imprescindible. De fet, anem tard.
Espanya és una Espanya radial en vez de ser una Espanya circular. Y entonces el no tener un corredor mediterráneo como Dios manda es una ofensa para todos los que vivimos en el corredor mediterráneo. Y eso cuando se sufre es cuando te das cuenta de lo que es. Mientras no lo sufres, pues te crees que estamos bien y no estamos bien a nivel de conexión.
Per part del govern espanyol, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha estat l'encarregada fa només uns minuts de cloure la jornada i ha reiterat que el 2026, d'aquí 4 anys, estarà acabat el tram Almeria-França i l'esforç del seu executiu per acabar tot el corredor el més aviat possible.
Los diferentes gobiernos, yo creo que cada uno ha intentado aportar su granito de arena, pero también quiero hacer referencia a que estos últimos años, desde el 2018, el avance que se ha hecho es indiscutible.
Segons les últimes dades oficials, 3/4 del recorregut del corredor ja estan en obres i tota la infraestructura està planificada. Aquesta és la fotografia actual d'un projecte que continua, com deies, sense tenir una data oficial de finalització, tot i que la intenció, en el millor dels casos, és poder-la enllestir abans de l'any 2028 i segur, segons la ministra, l'any 2030.
Gràcies, Jordi. Doncs un projecte que encara falta força temps perquè es pugui cloure, a un altre que també està a mitges i del qual tampoc es veu gaire clara la finalització. La plataforma Aturem Hard Rock denuncia que el govern ha gastat uns 150.000 euros en estudis i informes entre aquest any i el passat, tot plegat per poder aprovar el mes que ve el projecte que preveu construir, recordem, aquest macrocomplex de casinos a Vilaseca i Salou. Tot plegat mentre que l'executiu de Pere Aragonès defensa que no es gastarà ni un euro públic en aquest projecte. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Segons la plataforma, la Generalitat ha gastat enguany un mínim de 40.000 euros a través de l'Incasòl en nous contractes per revisar diversos estudis i informes que permetin modificar el Pla Director Urbanístic de Vilaseca i Salou, amb l'objectiu que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona pugui donar llum verda al complex de macrocasinos el 14 de desembre i tirar endavant un projecte encallat des de fa més d'una dècada. Segons la plataforma, a aquesta despesa se li haurien de sumar els més de 100.000 euros gastats l'any passat per les mateixes tasques. Per tant, la plataforma Aturem Hard Rock denuncia que el govern menteix quan assegura que no es gastarà ni un euro públic en aquest projecte. Escoltem Eloi Redon, que és portaveu d'aquesta entitat.
Ens estan mentint directament. No pot ser que un dia surtis dient que ni un euro públic i el dia següent rebem la informació de diversos contractes per un valor de 150.000 euros en només 2 anys. I recordem que si això segueix endavant i en 14 de desembre ells aprovessin d'alguna manera definitivament aquest projecte, la plataforma hem reiterat moltes vegades que estem disposades a presentar un contenciós administratiu.
La plataforma reitera que el projecte és inviable per, entre d'altres coses, l'impacte ecològic i la promoció del joc.
Notícies en xarxa.
És una altra de les qüestions destacades d'aquest dijous. El Sindicat Metges de Catalunya ha lliurat més de 54.000 signatures al Parlament per reclamar mesures urgents que millorin la sanitat pública. El sindicat adverteix que si des del govern no els donen una resposta visible molt aviat, es plantejaran anar a la vaga. El sindicat majoritari dels facultatius ja va organitzar una aturada el 2018, prèvia a la pandèmia, per denunciar la precarietat del sistema. I ara, 4 anys després, diuen no estar disposats a aguantar més la situació. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La vaga és una opció més que real, ha avisat el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. I si els responsables públics no emprenen polítiques radicals molt aviat, el sindicat posarà l'aturada sobre la taula. Lleonart ho ha dit des de la xarxa.
Estem en temps de descompte, és dir, el que li hem transmès i transmetrem avui a la Comissió de Salut és que necessitem una visibilització de que hi ha un canvi radical en quant a les polítiques de salut en aquest país, amb molt poc temps, perquè no, la situació en els centres, com dic, és insostenible i probablement trigarà molt poc a esclatar.
El portaveu de Metges de Catalunya ha lamentat que tot just sortim de la pandèmia i l'atenció sanitària s'està degradant a marxes forçades. Lleonart assegura que les promeses que els responsables públics van fer als professionals en l'època dels aplaudiments han quedat en no res.
Doncs la protesta dels metges ha coincidit amb la primera compareixença del nou conseller, Manel Balcells, a la Comissió de Salut del Parlament. Balcells ha evitat de totes totes respondre a les preguntes dels grups en relació a aquesta protesta de Metges de Catalunya. En canvi, sí que s'ha referit a les llistes d'espera i, per cert, que les ha qualificat d'insostenibles.
De fet, el conseller ha assegurat que se sent avergonyit per les llistes d'espera i assegura que les vol revertir.
Hi ha llistes d'espera inacceptables per proves complementàries i d'accés a l'atenció especialitzada. Inacceptables. Aleshores, aquest conseller i aquest equip ens trobem aquesta realitat. I com que creiem que és inacceptable, farem tot el que estigui a la nostra mà perquè això no passi, perquè està passant. Està passant i ens fa omplir la cara de vergonya.
Balcells ha dit que es comptarà amb 802 milions d'euros extres per al Departament de Salut en els propers 3 anys provinents dels fons europeus per a projectes de transformació del sistema.
Us ho destacàvem en titulars. La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà rebre denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han signat un conveni aquest migdia per tal d'ampliar la cobertura i ajuda a les víctimes de la capital catalana i s'establiran comissaries específiques. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Un acord de col·laboració entre les dues administracions que els seus dos representants han celebrat en la presentació feta fa una estona al Saló de Cent. La primera en fer-ho ha estat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Per primer cop, Guàrdia Urbana podrà rebre denúncies presentades per víctimes dels delictes relacionats amb la violència masclista en l'àmbit de la parella. I això anirà acompanyat, òbviament, de que posem més recursos que estaran destinats a atendre específicament aquesta atenció a les víctimes de violència masclista.
Al mes d'abril hi haurà a la Rambla de Barcelona una comissaria específica per atendre dones víctimes de violència masclista en l'àmbit domèstic i s'està preparant una altra a Nou Barris. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també ha celebrat les noves competències de la Guàrdia Urbana.
Que la Guàrdia Urbana pugui realitzar també el qüestionari policial de valoració de risc, que hi hagi aquesta primera denúncia, que en tot cas es derivin en el cas de que hi hagi naturalment diligències d'investigació o de policia científica, doncs n'és una garantia.
Colau i Elena s'han felicitat també de la baixada dels delictes a la ciutat. Ho han atribuït al major nombre de policies locals i agents dels Mossos, que Elena ha dit que continuarà sent a l'alça.
Gràcies, Mont Carvajal. Cobrir les necessitats alimentàries bàsiques dels propers 100 dies, aquest és l'objectiu del gran recapte del Banc dels Aliments. Se celebrarà el 25 i 26 de novembre, és a dir, divendres i dissabte de la setmana que ve. I enguany es proposen superar les aportacions de l'any passat.
Oli, conserves, especialment de peix i llegums, arròs, pasta i llet, són els aliments més necessaris en aquesta edició de la campanya de recollida que arribarà a 1.800 supermercats d'arreu de Catalunya. Per fer-ho possible, calen 18.000 voluntaris. Actualment hi ha cobertes 2/3 parts d'aquesta xifra. A banda d'aliments, també es poden fer aportacions monetàries que serveixen per comprar congelats i productes làctics que asseguren l'aportació de proteïnes a l'alimentació bàsica, així com també productes infantils que tenen un cost molt elevat. Es poden donar diners fins al 6 de desembre a les caixes dels supermercats i fins al 26, també del mes vinent, a través de la web. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatxó Vilàs, ha explicat que aquest any és especialment dur perquè la pujada del preu dels aliments ha impactat sobretot en l'alimentació.
Tot i que l'IPC doncs ara està en el 7,3, la partida d'alimentació, i això ho vull destacar-ho bé, està en el 13,7. Això desestabilitza els pressupostos. Desestabilitza els pressupostos del Banc d'Aliments, desestabilitza els pressupostos de les entitats socials que treballen amb les persones, desestabilitza els pressupostos de tots els que estem aquí quan anem a comprar.
Les aportacions al Banc dels Aliments arriben a 240.000 persones que reben ajuda a través de 659 entitats socials de tot Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com xarrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els ajuntaments barcelonins s'adhereixen al projecte Equipaments 2030 de la Diputació de Barcelona, un projecte pensat per fer edificis educatius, esportius i de joventut, convertint-los en espais compromesos amb l'Agenda 2030.
L'objectiu és que es converteixin en espais participatius, accessibles, igualitaris i sostenibles. Al voltant de 300 ajuntaments barcelonins ja s'han afegit al projecte per transformar més de 6.000 equipaments i per fer-ho s'hi inverteixen prop de 9 milions d'euros. N'han parlat a la xarxa la vicepresidenta de la Diputació, Núria Parlon, i el diputat Josep Monràs.
Invertim en qualitat dels equipaments, en un projecte que està clarament centrat en millorar, com deia, les condicions de vida de la ciutadania, reduir desigualtats, incorporar equipaments innovadors des del punt de vista de les energies renovables, i per tant creiem que és una iniciativa que crea un cercle virtuós.
La voluntat és que aquest conjunt de més de 6.000 equipaments que tenim a la província de Barcelona, equipaments per a la gent gran, equipaments d'esports, equipaments de joventut, equipaments educatius, que vagin més enllà de la funció que tothom reconeix.
Per tal d'evidenciar el compromís amb el projecte, els equipaments que s'hi adhereixin rebran un distintiu que ho faci visible de cara a la ciutadania.
Malgrat que encara falta una setmana per al Black Friday, serà divendres de la setmana vinent, recordeu, són molts els comerços que ja s'han avançat amb descomptes. A Ripoll, els comerciants impulsen una campanya que té tant descomptes com premis, tot plegat com a prèmia de les compres nadalenques. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
Tot i que va començar sent una campanya de descompte residual, el Black Friday està completament arrelat a Ripoll i una cinquantena de comerços en faran part enguany en una campanya de descomptes que durarà des del proper dilluns 21 al dimecres 30 de novembre. Per cada compra superior a 10 euros en aquests comerços es participarà dos sortejos amb premi de 200 euros a gastar als comerços associats. Ho explica Josep Forcada, president de Ripoll Comerç.
El comerç físic, estem tot l'any, i a vegades, ostres, hem de fer una campanya perquè la gent vingui, doncs sí. Ojalà tinguéssim 11 Black Fridays, un cada mes i, a més, el del novembre. Penso que és interessant. La qüestió és que cada cop hem de tenir més en compte el comerç de carrer.
També per a fomentar la participació hi haurà un sorteig en premi de 50 euros a la fotografia més curiosa penjada per xarxes sobre la campanya. Al cap i a la fi, les accions estan pensades per compensar un mes de novembre tradicionalment fluix i anticipar les compres de Nadal.
I passem també pel Baix Empordà. L'Ajuntament de Palamós ha presentat aquest matí el nou servei públic de cotxe elèctric compartit. És una iniciativa que posa a disposició de la ciutadania la possibilitat de llogar un cotxe d'ús públic per activitats particulars. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Palamós vol fomentar una mobilitat sostenible fent un ús racional del vehicle i donant alternativa al cotxe privat. El cotxe elèctric compartit que avui s'ha presentat l'utilitzaran els treballadors municipals durant el matí i estarà disponible perquè els ciutadans el lloguin de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 2 de la matinada i tots els dies al cap de setmana. Les persones interessades hauran de fer-se sòcies de Som Mobilitat, la cooperativa que gestiona el servei. Elena Battestini és tècnica de projectes de mobilitat d'aquesta entitat.
Un cop ens hem fet socis, donar-nos d'alta com a usuaris i descarregar-nos una aplicació. És tan senzill com entrar a l'aplicació i en el mapa veure quins vehicles tenim disponibles i fer la reserva. Arribem al cotxe i amb la mateixa aplicació obrim el cotxe, no ens fa falta cap clau, i quan acabem aquest ús el tornem a tancar.
Mitjançant aquesta aplicació es podrà llogar qualsevol dels més de 70 vehicles que Som Mobilitat té distribuïts per Catalunya.
Unió de Pagesos exigeix actuacions immediates per frenar els danys que causa la vespa asiàtica. El sindicat demana a l'administració recursos per combatre els perjudicis d'aquesta espècie i també fan una crida a la participació dels apicultors. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Segons les dades del sindicat, enguany la collita de mel ha estat un 70% menor respecte a la temporada passada i el preu de venda pràcticament s'ha mantingut. Unes pèrdues que s'atribueixen en major mesura a l'afectació de la vespa asiàtica, una espècie invasora que s'alimenta de l'abella comuna. Per això, el responsable nacional del sector d'apicultura d'Unió de Pagesos, Josep Maria Clària, ha exigit un protocol a les institucions per revertir aquesta situació.
Cal fer protocols d'actuació, però fer-se dignes de que siguin portats a terme. Tothom sap, la societat sap la importància de les abelles pel sector agrícola i també per la biodiversitat a nivell mundial, i estaria molt lleig estar al costat de defensant millores pel canvi climàtic i està perdent les abelles.
Tant el sindicat com les institucions presents a la reivindicació també han subratllat el canvi climàtic i l'augment dels costos de producció com a causes de la crisi en el sector. Però a diferència de la problemàtica amb la vespa asiàtica, afegeixen, aquestes qüestions ja són conegudes per les institucions.
I repassem altres notícies destacades del dia. El jove que va patir abusos quan era menor a Montserrat i que va destapar el cas el 2019 ha demandat l'abadia per la via civil. Reclama una indemnització de 150.000 euros.
I és que el denunciant assenyala tant l'abadia com el bisbat de Sant Feliu com els responsables subsidiaris dels abusos comesos pel monjo Andreu Soler. Uns fets que ja han prescrit i que Montserrat va reconèixer a través d'un informe. Precisament aquesta admissió del delicte és l'argument principal de la demanda, ja que el monjo era de la comunitat i es considera que l'abadia va ocultar els fets.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Salt, al Gironès, detenen dues persones i en denuncien 7 més per insultar i agredir agents de tots dos cossos.
Els fets van passar ahir al migdia durant una intervenció preventiva conjunta pel consum de drogues al costat de l'Institut Vallvera de Salt. Durant aquesta intervenció, tres joves van burlar-se de la policia i van fugir amb el cotxe. En trobar-los i identificar-los, un altre grup va començar a increpar i agredir els agents, fets que va comportar la detenció d'un d'ells i la denúncia de 7 més. En paral·lel, un altre noi de 20 anys va ser detingut per donar un cop al pit a un dels agents.
I els Mossos detenen un home i una dona a Barcelona per distribuir drogues sintètiques a través de serveis de repartiment a domicili.
Els detinguts, que ja han passat i han ingressat a presó, anaven amb moto i amagaven la droga entre l'escuma protectora i la cobertura del casc i també a la part davantera del vehicle. Les drogues de disseny de gran toxicitat s'entregaven sempre als domicilis del comprador i mai a la via pública. A banda de les dues detencions, s'han decomissat més de 8 quilos de droga i 1.300 pastilles amb un valor superior als 200.000 euros.
És moment per a la cultura. L'antic edifici de la Tabacalera de Tarragona reobre portes aquest cap de setmana com a espai cultural. Dissabte hi arrencarà el cicle En Dansa. A més, el mòdul 6 serà un espai dedicat a les arts plàstiques contemporànies i les propostes començaran també aquest cap de setmana amb Dimonis, que combina el teatre i l'art visual per recrear el pis de Jacint Verdaguer. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
L'ús de la Tabacalera com a espai cultural ha estat un reclam històric per part dels tarragonins. És un edifici que ha viscut abandonament i precisament per aquest motiu s'estan efectuant uns treballs exhaustius de condicionament, tant a l'interior com a l'exterior de la infraestructura. La consellera de Cultura de l'Ajuntament, Inés Soler, ha insistit que s'estan fent obres de jardineria i senyalística per garantir la seguretat del públic assistent. Soler ha explicat que l'objectiu és desencallar la Tabacalera i convertir-la en un espai més del circuit cultural de la ciutat, però ha reconegut que la situació és difícil de revertir a causa de la degradació que presenta l'edifici.
Sí que és veritat i és de digna menció la desídia, la deixadesa que ha patit aquest edifici i, per tant, costarà molt revertir aquesta situació.
Soler ha celebrat que des de l'impuls de la Conselleria de Cultura, altres departaments també han mostrat interès per fer ús de les instal·lacions. Ha assegurat que les propostes culturals a la Tabacalera han vingut per quedar-se.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de waterpolo perquè avui comença la fase de grups de la Champions femenina i el Club Natació Terrassa juga a Grècia, mentre que el Club Esportiu Mediterrani ho fa com a anfitrió a Barcelona. Avui, a partir de 5:45 de la tarda, les terrassenques juguen contra el Dasen dels Països Baixos. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
Tot a punt per la segona participació del Club Natació Terrassa a la Champions League de waterpolo. El conjunt de Xavi Pérez s'enfronta avui al Dasen neerlandès. Les agarenques arriben en un bon moment i després d'oferir molt bona imatge davant el Mataró el passat dissabte. Escoltem a Xavi Pérez, entrenador del conjunt agarenc.
Tenim una plantilla molt equilibrada. Les jugades que hem incorporat ens aporten aquesta experiència per fer créixer les nostres jugades joves i com més les facin créixer millor, i això ens anirà molt bé. A més, veig que l'equip després del dissabte amb una línia creixent, i així és com hem d'actuar i com hem d'anar en aquesta competició, de menys a més.
Doncs avui és molt important començar amb victòria, perquè demà el Gran Nancy i el Tiger Higer seran els rivals. del Club Natació Terrassa en una doble jornada.
També a la Champions femenina de waterpolo, avui el Mediterrani juga a partir de 7:45 contra el Telekom Budapest. I el Centre Natació Mataró afronta a la cita a la localitat portuguesa de Passos de Ferreira. Ho farà, però, a partir de demà. Des de Mataró Ràdio informa Laia Sant Miquel.
Tot i que la fase començarà aquest dijous, el debut mataroní serà divendres. I és que Nova Labadà, l'experiència de la temporada passada ha de servir d'exemple i referència per no repetir errors. La temporada passada, l'estrena en derrota va provocar que l'equip acabés segon classificat i es veiés enquadrat en un grup més complicat a la següent ronda, on va acabar eliminat. Dani Ballart, però, explica que cal saber jugar aquestes eliminatòries.
El que no pots fer és perdre el nord. Ha de dir, només va la victòria, hem de guanyar, hem de guanyar, hem de guanyar. Bé, primer hem d'identificar quin dia tenim, esperem que sigui, que vagi tot, que sigui tot oli amb un llum, però si les coses es torcen com la temporada passada, el que sí que no podem fer és regalar algun gol per aquestes ànsies de voler guanyar.
Aquesta temporada la competició europea tindrà canvis. El primer és que no hi ha equips russos. Ja van quedar exclosos la temporada passada fruit del conflicte bèl·lic de Rússia amb Ucraïna.
I el quart equip català en aquesta competició, a la Champions de waterpolo femení, és l'Astralpool Sabadell, que ja està classificat directament per la següent fase. I en bàsquet, el Baxi Manresa s'ha reforçat amb Jordan Caroline. L'ala pivot americà arriba procedent de Melbourne United, tot i que ha jugat les dues darreres temporades a Europa, el Hapoel Eliad d'Israel. I també en bàsquet, el Barça visita avui la pista del Efes, el campió d'Europa d'Istanbul, en la 8a jornada de l'Eurolliga masculina, en el partit número 200 del tècnic Sarunas Jasikevicius.
Bueno, ganar. Seguramente sueño de ganar, sueño aún más importante en estos momentos de temporada, que equipo está mejorando, que está yendo a más cada día y que los ponemos la base para lo que viene en segunda parte de temporada.
I seguim parlant de bàsquet, perquè Tarragona i Salou acolliran el mini bàsquet europeu del 2023. La Federació Espanyola de Bàsquet ha anunciat les seus pels propers campionats estatals de seleccions, i en aquest cas serà el de mini bàsquet, que tornarà a Catalunya 20 anys després. I en futbol, la selecció espanyola de Luis Enrique jugarà aquesta tarda a partir de les 6 a Amman contra Jordània, un partit amistós just abans del Mundial de Qatar. El tècnic va confirmar ja ahir la titularitat del davanter blaugrana Ansu Fati. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Revela't. Comparteix. Viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre i el teatre també. Som RBLS. Festival de Teatre Jove, del 28 d'octubre al 20 de novembre a Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Sota el lema "El nostre país no pot esperar més", més de 1.500 empresaris polítics i representants de la societat civil s'han tornat a reunir avui a Barcelona per reivindicar la finalització de les obres del corredor mediterrani. La trobada està organitzada per l'Associació Valenciana d'Empresaris, compta amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, però també dels presidents de València i Múrcia i de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que clou l'acte. La d'avui és ja la sisena reunió organitzada pels empresaris valencians per demanar que es completi l'Espanya Radial, que permeti connectar ferroviàriament els diferents territoris de l'Estat i així pressionar el govern espanyol. Escoltem Pere Aragonès i el president de Mercadona i membre del col·lectiu organitzador, Juan Roig.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental. Avui el govern de Catalunya està aquí per donar tot el suport a la iniciativa i també per posar-hi la màxima exigència al govern de l'Estat per tal que acceleri. De fet, anem tard.
Espanya és una Espanya.